García Rafanell i des d'aquí, des de Barcelona, Quim Sabater. A tots tres, bona diada del 1 de maig. Fins la propera, bon dia.
Moltes gràcies.
Són les 9, ara mateix l'última hora informativa amb la Carolina Costa i el Ramon Castelló. Després parlarem del Ball del Sant Crist de Salomó, una escenificació paralitúrgica molt interessant que es fa en aquesta localitat del Camp de Tarragona. D'aquests i d'altres temes parlarem fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Avui s'acaba el termini que va donar Hisenda als governs autonòmics perquè presentin els seus plans de sanejament que els permetin complir amb l'1,5% del dèficit per aquest any. Si no es compleixen aquests plans, les comunitats poden ser intervingudes en un termini de 6 mesos. L'incompliment plana sobre Catalunya i Castella-La Manxa, que presenten les pitjors xifres. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha anunciat noves reformes importants per aquest divendres després del Consell de Ministres. L'austeritat seguirà sent el motor de l'economia espanyola durant tota la legislatura, malgrat que la Comissió Europea ja prepara un pla d'inversió de 200.000 milions d'euros per estimular el creixement. La concessionària d'autopistes Abertis ha confirmat que encara no ha posat cap denúncia pel boicot als peatges amb el hashtag al Twitter no vull pagar, però ha insistit que tenen la intenció de fer-ho. Més de 1.500 persones ja s'han apuntat a aquest boicot. I en esports, el Barça va golejar ahir el Rayo 7-0 i se situa a 7 punts del Real Madrid a la Lliga. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. La victòria del Barça ajorna com a mínim una jornada més el títol de Lliga del Madrid, que havia guanyat al matí el Sevilla per 3-0. Ara els blancs en faran prou amb una victòria a Sant Mamés contra l'Atlètic. Serà dimecres que ve si es produís, i això generaria ja que el Real Madrid fos oficialment el campió d'aquesta edició de la Lliga Espanyola. Per part del Barça, contra el Rayo, amb aquest 0-7, van marcar Messi i Pedro en dues ocasions, Robert en pròpia porta, Keita i Thiago. En acabar el partit, Guardiola va elogiar el bon joc del Barça. Segons van informar ahir la cadena SER i la cadena COPE, la Fiscalia Anticorrupció, instàncies de la Lliga i la UEFA estarien investigant algun dels últims partits de la Lliga espanyola, presumptament adulterats per interessos en les apostes. El Barça a l'Esport va guanyar la UEFA Futsal Cup, la Champions del Futbol Sala, per primera vegada a la seva història en imposar-se al Dinamo de Moscou per 3-1 al pavelló Barris Nord de Lleida. I acabem en tenis perquè Rafa Nadal es va adjudicar el 7è trofeu de tenis Open Sabadell, compte d'agudo de la seva carrera en imposar-se David Ferrer en 2 sets, 7-6 i 7-5 a la pista central del Reial Club de Tenis Barcelona.
Gràcies, Ramon. Anem a conèixer ara la situació dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Connectem amb Transmet, Rosa Avis. Hola, molt bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments, i segons ens informa Ferrocarrils de la Generalitat, resta fora de servei per una incidència tècnica el funicular de Vallvidrera. S'ha habilitat, però, un servei alternatiu per carretera. Al marge d'això, podem parlar de normalitat a la resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, així ho indiquen metro, autobusos, tramvies, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies. Fins aquí les notícies. Tornem a més informació a 9:45 del matí.
Ràdio Estel.
En la recerca de la música folk i tradicional de la nostra terra. Cosmos, fires i festes tradicionals de la nostra terra. Músiques d'arrel, tradició i actualitat. Cosmos, els dilluns a les 11 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
A l'hora d'estalviar, la compra Hipercor té un paper essencial.
Paper Escòtex, paquet de 18 més 2 megarotlles amb regal d'un blister d'higiènic humit.
En comprar-ne 3, el paquet surt per 5,20 €, només a la península.
3x2 a Hipercor, i així en més de 1.000 productes.
Hipercor, preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
els diumenges del mes de maig, és a dir, els dies 6, 13, 20 i 27, es torna a representar el Ball del Sant Crist de Salomó, una tradició secular que es posa en escena des de l'any 1843, aproximadament. El Ball del Sant Crist és una representació teatral que sintetitza la història i la llegenda per explicar l'arribada de la imatge del Sant Crist a aquesta localitat del Camp de Tarragona, a Salomó, on es converteix en el patró de la vila. El Ball del Sant Crist de Salomó ha estat declarat festa tradicional d'interès nacional per la Generalitat l'any 1999 i ara fa dos anys, el 2010, va ser declarat també element festiu patrimonial d'interès nacional. A més, aquest any cau el 40è aniversari de les representacions a l'Església. També la del dia 13, a més, serà la 150a en aquest espai. És per això que el Ball del Sant Crist de Salomó ha organitzat una sèrie d'actes que complementaran les mateixes representacions anuals. Parlarem durant els propers minuts amb el president de l'Associació Ball del Sant Crist de Salomó, Joan Boronat. Senyor Joan Boronat, president de l'Associació Ball del Sant Crist de Salomó, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a vosaltres.
Joan Boronat ens acompanya des de l'estudi de l'Arquebisbat de Tarragona. Gràcies per la seva presència. A banda del que hem comentat en aquesta introducció, què ens diria sobre el que és el Ball del Sant Crist de Salomó?
El Ball de Sant Crist, quan tu has començat i has definit bastant molt bé, doncs narra un fet que va succeir quan un mercader de la vila de Salomó va decidir fer un viatge a les terres d'Alger per tal de comprar un carregament de blat, motivat doncs per la secada, per la fam que hi havia tota l'encontrada. I allí, casualment, doncs va trobar una imatge d'un Sant Crist que el mercader musulmà la tenia no solament abandonada, que tenia per norma doncs cada divendres fent ni escarni ni assotar-la. Això va commoure un mercader cristià que varen fer el pacte de l'imatge a comprar-li, si veniren i el preu fos senyalat. El que pesava pagava amb argent i davant la sorpresa general l'imatge només va pesar 30 monedes. Llavors, el musulmà en principi doncs es nega davant aquest insòlit cas, es nega a donar l'imatge al mercader de Salomó i Josep Nin interpel·la el rei. El rei demana que es pesi davant seu l'imatge i novament pesar 30 monedes aquesta imatge. Per tant, doncs, la trobada i la portada al poble de Salomó d'aquesta imatge és en el que narra aquest Ball de Sant Crist de Salomó.
Una representació que té forma de teatre i també paralitúrgica. Ens pot explicar una mica com és la representació?
La representació, doncs, hi ha... la composen quatre elements clarament diferenciats entre si. Hi ha uns cronistes que narren uns fets fora temps per agilitzar precisament l'escena. Després, doncs, hi ha unes danses populars que donen aquest contrapunt de presència folclòrica i popular, i uns quadres de retaules verifiquen aquesta història. Aquestes tres unitats, doncs, són les que componen la trama d'aquest ball, del nostre ball.
És un ball, per tant, en forma de teatre, i la posada en escena i la dansa són els elements fonamentals d'una representació que, d'alguna manera, deia això de paralitúrgica, perquè el fet que sigui a les 12 del migdia habitualment fa que sigui una mica com l'horari clàssic de missa de 12, no?
Sí, val a dir que precisament aquests diumenges, dos quarts d'11 a l'església de Salomó hi ha la missa habitual dominical.
Sí,
a la capella de Sant Crist.
Això no es deixa, sí.
Exacte. I després, immediatament, doncs, comencem aquesta representació del Ball de Sant Crist. També, amb honor de la veritat, i ara que celebrem aquests 40 anys de posada dintre l'Església, que va ser idea de l'Institut de Teatre de Barcelona, hem de reconèixer que, en principi, els de Salomó érem una mica escèptics, però, doncs, sens dubte, l'Església és el marc idoni, perquè si un personatge inspira i respira fe cristiana, doncs aquest és el mercader Josep Nin.
És el personatge que va, sí, d'alguna manera, havia anat a Alger a buscar un carregament de blat, com vostè explicava.
Exacte, el personatge central que va anar a buscar aquest carregament de blat.
I va desembarcar a la platja d'Altafulla, sí, amb un Sant Crist, que és el que s'honora amb aquesta representació. Una representació on suposo que la gent pot anar una mica des del no-res interior a descobrir què hi ha. Va una mica més enllà de les creences, podem dir-ho així?
Sí, completament d'acord. Vull dir, a veure, sens dubte, el missatge cristià hi és. Hi és i s'ha de mantenir perquè doncs, és un missatge, ho entenem que és un homenatge al Sant Crist i, per tant, a la creu. Però, tot i amb això doncs, té un component artístic, cultural i teatral molt engrescador, també.
Les representacions del Ball del Sant Crist de Salomó aquest any, el 40è aniversari de la seva representació a l'Església de Salomó, són, recordem-ho, els diumenges 6, 13, 20 i 27 de maig, sempre a les 12 del migdia, a l'Església de Salomó. Per anar-hi cal reservar localitat. Com es pot fer això?
Sí, degut a l'aforament de l'Església hi caben 200 persones, per tant, doncs, recomanem que reservin les entrades al telèfon 977-62-90-58. Repeteixo, 977-62-90-58.
977-62-90-58, el telèfon de reserva d'entrades per al Ball del Sant Crist de Salomó els dies 6, 13, 20 i 27 de maig, diumenges. Hi ha sí. Més informació en el web valldelsantcrist.cat, també. A banda de les representacions, que són els diumenges de maig, com hem dit, quines altres activitats s'han programat, especialment també durant el mes de maig, per commemorar tant el 40è aniversari de la representació a l'Església com les 150 representacions?
Bé, en aquests moments ja portem doncs, dues activitats molt que han sigut molt entranyables per la gent de Salomó. Una és la caminada que es va fer el dissabte 14 d'abril, que es va fer una caminada popular de l'ermita de la Sort de Torredembarra fins a Salomó, recorreguent el camí que, segons tradicional, inclús doncs, molts avis de pobles veïns com la Torre d'en Barre i per allà en van passar i la Nou de Gaià, hi ha molts avis que encara senten a dir, ens expliquen que uns avis i els seus avis doncs els havien dit que per allà havia passat el Sant Crist de Salomó, fruit de que, segons historiadors de Torre d'en Barre, el Sant Crist va passar la primera nit a l'ermita de la Sort. Després doncs també hem tingut, que va ser un acte molt lluït i també molt emotiu, el passat 21 d'abril van fer un desembarcament a la platja d'Altafulla i amb això doncs, han d'agrair tant la de gentilesa dels ajuntaments de la Torre d'en Barra, Altafulla, i del Club Marítim d'Altafulla, que ens ha facilitat tota mena d'actes, de coses doncs, per fer aquest desembarcament. Va arribar d'alta mar el Sant Crist, el Josep Nin, els mariners carregats de blat amb un carruatge, es va anar en processó fins a l'ermita de la Sort. I també doncs, tenim previst, però el proper dia 11 de maig, en divendres, fer ni més ni menys que una missa d'acció de gràcies a la capella del Sant Crist. Han considerat que, doncs, que si som aquí, si celebrem aquests 150 anys, és perquè hi ha uns predecessors darrere nostre, hi ha una gent que van fer el Ball del Sant Crist, que generacionalment sempre van mantenir viu l'esperit del nostre ball, el nostre poble, i per consegüent, doncs, hem cregut oportú fer una missa d'acció de gràcies a tots aquells abans passats nostres que han estat vinculats al Ball de Sant Crist.
Serà l'11 de maig a les 8 del vespre a l'església.
L'11 de maig a les 8 del vespre, un acte que nosaltres, aquesta missa concelebrada, considerem que serà molt emotiu perquè hem demanat i pràcticament confiem en la representació de tots els 8-10 mossens que en el transcurs de la història recent del poble i estan vius, lògicament, doncs han passat per la nostra parròquia. Jo espero i desitjo
que tots puguin concelebrar.
Reitero, doncs, si us esperem a tots 8-10 que estan convidats i que puguin concelebrar.
Molt bé, després hi haurà també la representació 150, que serà el diumenge 13 de maig.
Ah, exacte, sí.
I una xerrada per al divendres 18 de maig, també a les 8 del vespre a Salomó, en aquest cas a Cal Cadernal, un dels locals que hi ha al poble.
Sí, val a dir que Cal Cadernal és la casa pairal de Josep Nin, això no hi ha cap mena de dubte, ho tenim documentat. També aprofito per dir que fa exactament 10 anys que hem tingut la gran sort de recuperar aquesta casa pairal, que abans doncs, estava molt malmesa, s'hi han fet unes inversions molt raonables i ara, francament, està molt digne. Allí hi haurà instal·lada una exposició del Sant Crist de Salomó, del bany, que precisament porta el títol El bany del carrer L'Església. I dintre aquesta casa de Cauter Cadernal, doncs, el 18 de maig hi haurà pel Iago Pericoc un dels dos professors, juntament amb Fabià Puigcerbé, que van ser els veritables impulsors que l'any 1972 el Ball de Sant Crist entrés a l'església i van ser els dissenyadors de la nova escenografia i vestuari, aquests dos professors, en Fabià Puigcerbé i Iago Pericó.
Molt bé.
Junt amb els altres membres del curs del Teatre Lliure de Barcelona.
Iago Pericot parlarà sota el títol al començament d'aquests 40 anys, aquell 1972. I finalment destaquem que hi haurà un concert amb el grup Badaveus el dissabte 9 de juny, ja després de les representacions.
Sí, aquest concert, vull dir, fa un parell d'anys que vam fer el bicentenari a la Riera de Gaià, i amb tal motiu doncs aquest conjunt va crear unes composicions motivades amb la Santa Creu. I això és el motiu de què vingui aquest conjunt. És una miqueta, diguéssim, fora plaç, però doncs, per problemes d'agenda no ha pogut venir abans, però doncs, ens fa molta il·lusió que aquest conjunt Badaveus, que ja tenim el goig de conèixer, que va venir per les festes nadalenques a Salomó, doncs ens interpreti aquestes peces dedicades a la Santa Creu.
Avui hem parlat amb Joan Boronat, president de l'Associació Ball del Sant Crist de Salomó, una representació que fa 40 anys que es fa a l'església d'aquesta localitat del Tarragonès i que celebrarà també la seva escenificació número 150 el 13 de maig. Recordem, representacions a les 12 del migdia a l'església de Salomó els diumenges 6, 13, 20 i 27 de maig. Qui vulgui reservar localitat, perquè són 200 places a l'església per veure aquesta obra, el 977-62-90-58 és el telèfon i també hi ha la web valldelsantcrist.cat. Senyor Joan Boronat, alguna recomanació, algun missatge final ens vol donar sobre el Sant Crist de Salomó?
Res més, simplement doncs, reiterar-vos la invitació a veure el Ball de Sant Crist, i per algú que desconegui un test Salomó, i li puc dir que és exactament el ben mig del triangle que formen les poblacions de Vendrell, Banys, Tarragona. Estem a 20 quilòmetres del mig d'aquestes tres poblacions i per tant doncs, tenen situats a Salomó, i si us plau, doncs, veniu a gaudir de les representacions del Ball de Sant Crist.
El Ball del Sant Crist, una gran font de cultura, tradició i religiositat, amb aquest Sant Crist que va arribar per mar a Altafulla i que és molt estimat en aquesta zona de la Riera de Gaià i del Tarragonès, ja tocant el Baix Penedès i a l'Alt Camp, no? Aquesta zona entre Tarragona, Valls i Vendrell, com sí. Ens deia ara Joan Boronat, a qui agraïm la seva participació avui en el programa El Primer Cafè de Ràdio Estel. Felicitats per aquesta feina, que segur que també comporta l'esforç de molta gent. Tenim aquí els fulls informatius amb imatges de nois i noies, de creus, de vestimenta. Tot això és un esforç molt gran, oi?
Sí, veritablement és un esforç, però doncs el que fa possible que any rere any sigui veritablement es pugui posar dempeus el Ball de Sant Crist és tota la gent del poble, és el poble de Salomó, tot, absolutament tot el que fa possible. No solament són aquells que surten a l'escenari, no solament són els que surten a la fotografia, ni molt menys. Afortunadament disposem de molta gent, moltíssima, que ens ajuda i passa una mica l'anonimat, però ells, veritablement ells són els que fan possible el nostre ball.
Gràcies, senyor Joan Boronat, per haver-nos parlat avui del Ball del Sant Crist de Salomó. Que vagin bé les representacions i les celebracions. Fins un altre bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ràdio Estel.
Grans històries, grans debats, grans propostes. Un programa immens per un col·lectiu actiu. Grans amics, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, amb un paper destacat per la musicoteràpia i tots els seus beneficis. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, Grans amics, amb Oriol Casals i Emili Pacheco, a Ràdio Estel.
Ja has pensat en el regal de la mare? Encara no? Però voldràs sorprendre-la, oi? Doncs el millor és que vagis a Hipercor. Tenen tots els regals per fer feliç la mare. Un estoig de colònia, unes sabates, un rellotge, un vestit, un mocador, un llibre, un pràctic electrodomèstic...
Amb totes aquestes idees, Hipercor és hipermillor.
Ah, però amb tants regals, no t'oblidis del petó.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, diàlegs, fe i cultura a la Barcelona dels Gentils. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 6 minuts d'un quart de 10 fins a 2 quarts. Volem parlar de la festa del 1 de maig i de tot el que aquesta celebració comporta per als cristians en el seu compromís per la justícia social, la pau i la convivència. S'ha fet públic, com cada any, el manifest 1 de maig que signen els moviments obrers cristians de Catalunya i les Balears, també els capellans obrers, les religioses en barris i les delegacions diocesanes de pastoral obrera de les diòcesis amb seu a Catalunya. En 3 parts, aquest manifest fa primer un diagnòstic sobre l'augment de l'atur, per exemple, la inseguretat que tenen els joves, les famílies que renuncien a les seves vivendes perquè no poden pagar les hipoteques o la realitat dels treballadors d'altres llocs que han de tornar als seus països d'origen per manca de sortida laboral. Una segona part, on hi ha cites a l'Evangeli de Sant Marc i a la seva crida a fer justícia, també precisament davant de la realitat de les desigualtats laborals i socials, i finalment una reafirmació del compromís cristià davant de les injustícies, davant de la necessitat d'impulsar les xarxes de solidaritat i davant d'impulsar i educar en un estil de vida més auster. Hi ha una cita també a la Caritas in Veritate, de Benet XVI, on el Papa recorda que la dignitat de la persona i les exigències de la justícia requereixen que les opcions econòmiques no facin augmentar de manera excessiva i moralment inacceptable les desigualtats i que es continuï buscant com a prioritat i objectiu de l'accés al treball per part de tots o que el mantinguin. Parlarem durant els propers minuts amb Ferran Foguet, membre de l'equip de pastoral obrera de l'Arxidiòcesi de Barcelona i també militant de la Germandat Obrera d'Acció Catòlica. Senyor Ferran Foguet, bon dia.
Hola, bon dia, tingueu.
Com estem el dia abans del 1 de maig?
Bueno, pues una mica ja frissant per tot el que tenim que fer i tota la feina que tenim aquests 2 dies.
Abans d'entrar en el comentari sobre el manifest que acabem de presentar, hi ha aquest any, des de l'Església i des de la seva pastoral obrera, una novetat a Barcelona particularment, i és la celebració aquest vespre d'una vetlla, atenció per als qui vulguin anar-hi, a l'exterior de la Catedral de Barcelona. Ens ho pot explicar?
Sí, i tant. Vull dir, nosaltres el diumenge o el cap de setmana abans del 1 de maig sempre fem a la delegació de pastoral obrera una celebració del 1 de maig. Sempre, normalment, pues, bueno, cada any, en funció de la realitat i del moment, pues, té un format o un altre. Aquest any, de manera especial i en funció de la realitat social que vivim en aquest moment, diguem, de greuge, pues, vam decidir el tema d'una vella pregària, o sigui, fer present l'Església Obrera al carrer amb una vetlla de pregària, que la vetlla de pregària simplement es composa en el pla de la catedral, estarem allà presents els moviments obrers cristians, amb tota la possibilitat que tinguem en les nostres mans de difusió de pancartes, cartells, de campanyes i demés, i durant aproximadament 2 hores estarem, doncs, hi haurà pregàries, hi haurà manifestos, hi haurà cants, hi haurà difusió dels nostres manifestos, etcètera, fins a aproximadament fins de les 8 fins a les 10 de la nit.
Doncs a les 8 d'aquest vespre, al Pla de la Seu, a les escales de la Catedral de Barcelona, trobada de vetlla, de pregària, amb cants i testimonis de la Pastoral Obrera de Barcelona, per als qui vulguin anar també a pregar pels qui estan passant una pitjor situació en aquests moments de crisi, els aturats, els treballadors en condicions precàries. Bé, d'altra banda, senyor Ferran Foguet, podem comentar, si li sembla, una mica el que és el manifest del 1 de maig. Què destacaria del missatge que l'Església vol donar, aquesta Església que no només s'acosta a la realitat del món obrer, sinó que es fa treballadora a través dels seus agents de pastoral?
Bé, nosaltres som partint de la base, la delegació de Pastoral Obrera i el meu moviment, no? Som moviments i som una plataforma d'obrers cristians, per tant, gent treballadora, i que, per tant, la realitat de lo que són la precarietat del món obrer actual a partir de les polítiques que s'estan portant a terme de retallades i de reformes, doncs ho patim directament en les nostres pròpies carns, no solament personalment, sinó també en l'acció del nostre compromís. I llavors, a partir d'aquí, una mica el que pretenem en aquesta jornada, aquest any, d'alguna forma és veure la realitat amb esperança, no? Intentar veure la realitat amb esperança, perquè ja la coneixem, la realitat. Però el que sí que cal i el que sí que veiem que és imprescindible és que saber-la llegir en clau d'esperança. Amb aquest aspecte em refereixo de que la crisi, el que està fent d'alguna manera, és precaritzar la vida de les persones, precaritzar la dignitat de les persones, i, per tant, tot això impedeix que nosaltres ens faciliti i que nosaltres puguem portar la bona notícia en condicions.
I bé, aquesta bona notícia portada en condicions no sempre és possible, perquè realment la situació és la que tenim. Com es pot aconseguir que aquesta presència de l'Església en el món obrer tingui efectes? L'Església també és model en caritat a través de les seves entitats, de Càritas i de molts altres grups. De vegades això contrasta amb la imatge que socialment es pot tenir de l'Església.
Nosaltres, quan diem d'estar presents i portar la bona notícia, avui i ara té la referència explícita a, diguem, a construir humanitat per transformar aquesta realitat, no? I construir humanitat vol dir treballar en funció de que la prioritat de la persona sigui l'element fonamental a l'hora de les polítiques, a l'hora de l'economia, a l'hora de la política i la vida social, no? Nosaltres, per descomptat, la nostra acció fonamental i en la que tenim la fe de poder transformar seria amb el que seria la nostra presència i el nostre compromís. Nosaltres som persones que directament treballem en els problemes, treballem en la societat i treballem des de la perspectiva que som treballadors cristians, no? Llavors, això ho entenem que no és solament un element ideològic, sinó que si treballem, si estem compromesos, és per amor i per justícia. Per amor i per justícia, que avui en dia, doncs, la realitat que ens ha obligat al sistema i que ens ha imposat al sistema, doncs ho fa encara més necessari, no?
Bé, i per acabar, senyor Ferran Foguet, membre de l'equip de la Pastoral Obrera de Barcelona i militant de la Germandat Obrera d'Acció Catòlica, la GOAC, què ens vol destacar del que faran demà, 1 de maig? Em sembla que poca cosa extraordinària, més enllà de sumar-se a l'activitat social que ja hi ha.
Bé, nosaltres intentem que cada any, el 1 de maig, no solament sigui una diada reivindicativa, que això ho fem en funció de que assistim a tots els actes i a totes les manifestacions que es convoquen personalment amb els nostres companys de treball o com a Pastoral Obrera, que això ja tenim fins i tot explícitament un lloc a la manifestació amb la nostra pancarta i demés, sinó també des de la perspectiva de que nosaltres el 1 de maig volem ser que sigui també un dia de trobada, un dia de celebració obrera, un dia de solidaritat obrera, no? Per exemple, demà la Germanor Obrera d'Acció Catòlica, el meu moviment, doncs, a part d'assistir les manis, a 11:15, a vostè també, convida a tots els que vulguin anar a la mani a Rivadeneira, doncs, a 11:15 amb una xocolatada, entenc? Perquè així puguem anar a la mani, també podem anar a la mani en condicions.
En condicions també, havent esmorzat bé.
Havent esmorzat bé. Després ens anem tots a les manifestacions. Jo al migdia tenim un dinar de germanor, al Besòs, a la parròquia de Sant Pere Armengol, en la qual, com un element, diguem, de celebració i com un element de solidaritat, doncs farem tota una presentació d'una campanya, diguem, de col·laboració i d'ajut a un projecte del Brasil, amb un projecte, diguem, que és una ONG que d'alguna forma treballa el tema de les condicions socials i del Brasil.
Doncs moltes felicitats per totes les iniciatives. Que tinguin una bona jornada del 1 de maig tots els grups vinculats a la Pastoral Obrera de l'Església. Gràcies, senyor Ferran Foguet, membre de l'equip de la Pastoral Obrera de Barcelona. Bon dia i fins una altra.
Moltes mercès. Bon dia tinguin.
Hola, molt bon dia. El producte interior brut ha caigut un 0,3% el primer trimestre de l'any. L'Institut Nacional d'Estadística confirma així que l'economia espanyola va entrar en recessió després de caure aquest 0,3% el primer trimestre de l'any i suma així dos trimestres consecutius de contracció. Avui s'acaba el termini que va donar Hisenda als governs autonòmics perquè presentin els seus plans de sanejament que els permetin complir amb l'1,5% del dèficit per aquest any. Si no es compleixen aquests plans, les comunitats poden ser intervingudes en un termini de 6 mesos. L'incompliment plana sobre Catalunya i Castella-La Manxa, que presenten les pitjors xifres. La concessionària d'autopistes Abertis ha confirmat que encara no ha posat cap denúncia pel boicot als peatges, però ha insistit que tenen la intenció de fer-ho. El govern català se sent proper a la protesta pels peatges, però insisteix que multarà a qui no pagui. I en esports, el Barça va golejar ahir el Rayo 7-0 i se situa a 7 punts del Real Madrid, que va guanyar el Sevilla per 3-0 i que, si suma els 3 punts contra l'Atlètic, al pròxim partit es proclamarà campió de Lliga. L'Espanyol va perdre contra l'Sporting i se situa 11 en la classificació. Fins aquí les notícies. Tornem a més informació a les 10.
Ràdio Estel. Cada dimecres, al primer cafè, cap a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres cap a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. El Club Més Amics et convida a una experiència meravellosa. La visita a un santuari extraordinari. Del 28 de juny al 2 de juliol, pelegrinatge a Lourdes, unit al pelegrinatge diocesà de l'Hospitalitat. Informa't en el 93 409 2770. Vine amb nosaltres a Lourdes, molt més que un santuari. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. No entenc res. Un punt de trobada per aclarir entre tots per què passen certes coses.
Passen 3 minuts de 2:15. Aquesta setmana plantegem que no entenem per què de tots els veïns dels nostres carrers a l'únic que se li moren les plantes és a cadascú de nosaltres. Tots hem tingut alguna vegada aquesta sensació. Segur que en Miquel Murga ens ho aclarirà. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi. Home, de fet, aquesta és una forma exagerada de plantejar el tema d'avui.
Certament.
No és veritat.
Per què tot em passa a mi?
Sí, no és veritat que de tots els veïns del carrer a l'únic que se li moren les plantes és a mi. Ni sempre se'm moren les plantes. Però sí que és veritat que, com tu deies, aquesta sensació moltes vegades la tenim perquè a mi no hi ha manera que se'm floreixin bé, que estiguin formoses i boniques. En canvi, veig a tots els veïns que tenen uns testos contra la mar de bonics o el jardí, ho tenen tot ben plantat i no hi ha manera. Doncs, home, a mi m'agrada tenir, m'agradaria tenir un jardí ben florit i ben bonic, però tinc la sensació, i tinc la sensació perquè, repeteixo, em sembla que no és exactament la realitat, que jo tinc la sensació que m'escuido, però sempre se m'acaben o bé pensint o bé cremant, que diuen, algú m'ha dit, això s'està cremat, també m'ho he sentit alguna vegada, o directament que no creixen, ja està. Per tant, com que no entenc quins són els secrets pels quals hi ha gent gairebé tothom menys jo, que té les plantes boniques, doncs, en principi, vull saber aquesta setmana què passa, quines són les respostes, o si hi ha alguna resposta clara que doni, que em doni la solució a aquest problema que tinc, no? En fi, el cert és que el tema de les forces de plantes, des de ja fa uns quants anys, s'ha mediatitzat molt. És a dir, que hi ha programes de tele, molts programes se n'han parlat, llibres, avui en dia trobem llibres que parlen de les plantes, les flors, de com cuidar-les, de com plantar-les, de què fem velles, de tota mena, i que provoquen una mica que tothom s'hi vegi en cor amb això de les plantes. De fet, això ja ve de lluny, i segur que molts dels que ens escolten encara recorden aquelles celebrades intervencions a la televisió del Padre Mundina.
I efectivament, un religiós, fill de la Sagrada Família, vestit de capellà per televisió, sí, que senyor. Donava una imatge d'un capellà, però que el seu compromís era les plantes,
les flors i les plantes, de Vila-real, ell és nascut a Vila-real, especialista en botànica, que a més va ser cofundador de l'Escola Espanyola d'Art Floral i que es va fer molt popular a Televisió Espanyola en aquell moment. Home, n'he portat un fragment d'allò que eren els programes del Padre Mundina perquè m'ha semblat que segur que molta gent li farà molta gràcia recordar-lo.
Buenas tardes, amigos. A lo largo de todos los programas que venimos realizando, yo he intentado buenamente presentar a ustedes las peculiaridades de aquellas plantas que podríamos llamar más comerciales. Tengo muchas cartas y todas ellas es bonito porque van llegando con sus hojitas dentro. Aquí al azar, una, por ejemplo, de Valladolid, que me envía unas hojitas que están aquí. Estas hojitas en realidad son de Kentia y, señora, lo que tengo que decirle a usted es que esta Kentia abonela a usted cada 15 días.
Això ho explicava el Padre Mundina. Sí, sí. La gent enviava les fulles de les plantes, enviava perquè va ser, digués, escolta, què he de fer amb aquesta planta? No?
I era fins i tot imitat amb aquest accent valencià-català.
Clar, també molt peculiar. Cal dir que el Padre Mundina encara viu, encara treballa i encara està compromès no només amb les plantes, sinó amb moltes altres causes tant o més justes encara que amb les plantes, no? Que ha fet créixer les plantes.
Fa pocs anys, un parell d'anys, em sembla, el vam entrevistar arran d'un llibre que va publicar. Doncs bé, endavant, deixant davant del Padre Mundina amb el tema de les plantes, que és la qüestió que ens ocupa.
Que ens ocupa aquesta setmana. De fet, després n'hi ha hagut d'altres, però ell, jo crec que ha estat el més popular. Si més no, per allò del seu primer, segurament, ha estat el que ha quedat més a la nostra memòria. De fet, sé que encara, com deia, continua dedicat a això al món de les flors i potser pel divendres, a veure si trobem algun altre document també que ens pugui il·lustrar. Però també deixa'm dir que tots aquests predicadors, en aquest cas, diguéssim, estaria ben utilitzada la paraula, de vegades, de les flors, em refereixo ara en aquest cas, em fan una mica de ràbia, entre cometes, ho dic, amb tot el carinyo, perquè passa com els llibres de receptes de cuina, amb això de les flors, que tu llegeixes el llibre, fas la recepta fil per randa, tal com te l'indica el llibre, i al final no saps per què, el que et queda mai s'assembla o poc o gens a la fotografia que hi ha al llibre. Doncs amb els flors passa el mateix. Si jo faig tot el que em diu, si jo segueixo totes les indicacions, després per què no? Per què se'm moren? Per què se'm penseixen? Una miqueta és això. I a més també cal dir que sempre hi ha aquell veí set ciències de les plantes que ve i t'acaba dient això és que l'has ofegat. I dius, home, no, m'han dit que ho regués, no em diguis que l'he ofegat, no? Per tant,
potser aquesta setmana, Miquel, serà bo que recollim les opinions a través de la pregunta.
Estaria molt bé.
De gent que en sap, gent que en sap de debò i que ens pugui ajudar, que n'hi ha moltíssima, segur que sí.
Sí, per tant, sí, els agrairem molt els comentaris, a part de l'enquesta que farem, que és una mica anecdòtica i que a partir del qual ens indica algunes coses, però sí que comentaris concrets sobre què feu per cuidar les vostres plantes, si s'us moren com a mi o s'us penseixen i una mica quines solucions aporteu. En fi, jo vull saber tot això perquè no ho entenc i, per tant, aquesta setmana m'hi poso i espero divendres arribar amb algunes d'aquestes respostes.
La pregunta que difondrem des d'avui pel Facebook del primer cafè de Ràdio Estel és quina és la vostra experiència amb les plantes i aquestes són les possibles respostes.
La primera, sóc un crac, ja ho he fet així directament, casa meva és un gran jardí, tot plegat, aquesta seria la primera opció. La segona, tot i la meva dedicació, no me n'acabo de sortir, que seria el meu cas, si m'ho permets personalitzar.
No, ja pot dir la primera opinió.
I sí, la tercera, sí. He posat una alternativa, que és tinc la casa plena de flors de plàstic, que fan el mateix efecte, segons qui. Escolta, hi ha molta gent que opta per això, per anar al passar xinès, que n'hi ha moltes de barates i que diuen que fa molt bon efecte. Jo noto la diferència, però hi ha gent que no, per tant, endavant.
Doncs bé, que ningú se senti incòmode de respondre a la primera soc un crac, perquè el soc un crac pot semblar que sigui una mica fardar, però no. Si un té la casa molt ben cuidada, que ho digui amb tota franquesa.
I li agrairem això, sobretot els comentaris que ens digui si té algun secret perquè això sigui així, doncs ho aplicarem nosaltres després.
Doncs aquesta setmana plantegem, que ens planteja el Miquel Murga. No entenc per què de tots els veïns del meu carrer l'únic que se li moren les plantes és a mi. Això us pot passar a molts de vosaltres, per tant, queda feta la qüestió i per treure l'aigua clara divendres,
com vindré aquí amb tot el que hagi trobat.
Uns minuts després de les 9 t'esperem, Miquel. Gràcies, bona setmana.
Bona setmana, adéu-siau.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, 7:45, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu.
Hi ha res millor que l'or líquid al nostre estimat oli d'oliva?
Hi ha una cosa i per millor. Emporta't 3 ampolles al preu de 2 a Hipercor.
Així, el litre de verge extra olivar de segura es queda amb 2,20 euros, només a la península.
Hipercor. 3x2 en més de 1.000 productes.
Hipercor. Preu i per millor.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món. Món sense fronteres, amb Àngel Miret.
Minuts i mig i seran 9:45. La recta final del programa d'avui és per a la secció de Món sense Fronteres, secció social sobre temes d'igualtat i relacionats amb la immigració, entre molts altres. La compartim sempre amb Àngel Miret, que avui no li és possible ser present físicament aquí a l'estudi de Ràdio Estel, però que, fidel a la cita, ens acompanya des de l'altra banda del fil telefònic. Senyor Àngel Miret, bon dia.
Bon dia i bona hora. Bé, per dir alguna cosa, jo estic aquí a la Franja d'Aragó i, noi, plou a bots i barrals, que doncs, no sé aquí a Barcelona com esteu.
Aquí a Barcelona, entre les 5 i les 6 del matí, ha plogut molt. A molts punts de Catalunya, la part de Tarragona està començant a ploure. Diuen que ve més o menys de sud i de ponent cap a nord i cap a orient. Per tant, la pluja avui està assegurada a Catalunya a molts punts. Potser no serà molt regular, però plourà. Per tant, ja ens dius molt amb el fet que la Franja de Ponent plogui. Doncs suposo que gaudir dels efectes positius de la pluja, tot i que sempre és incòmode.
Sí, però benvinguda, perquè la pluja és una riquesa pels agricultors, pel camp, per tots nosaltres, o sigui que endavant, encara que això ens obligui a estar una miqueta més arrasarats.
Doncs molt bé. Bé, Àngel Miret és el gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona i també professor de la Universitat Pompeu Fabra. Ens acompanya, com sempre, per analitzar alguns temes en clau social. Per on comencem avui, Àngel?
Mira, Ignasi, jo crec que hi ha un tema aquesta setmana, més enllà d'aquestes actualitats, diguem, esportives i d'altra mena, doncs ho dic amb tot el respecte pel senyor Guardiola, hi ha un tema que jo crec que és molt preocupant, que és tota aquesta reforma sanitària que està posant en marxa el govern, no? I dic que és preocupant perquè és veritat que s'ha de fer un millor control, és a dir, és veritat que hi havia un cert turisme sanitari, tot i que la rumorologia diu el que diu, però les xifres exactes no les tenim, Però sí que és veritat que sembla que hi ha gent, fins i tot no d'aquests pobres que venen del sud, sinó europeus que venen aquí, s'empadronen, se n'entornen a casa seva i com que hi ha un sistema de salut molt bo, doncs després, segons quina patologia tenen, venen aquí, no? Bé, això és així. Ara, jo trobo preocupant, sobretot, la qüestió de que es deixi sense cobertura sanitària els immigrants, diguem-ne, sense papers. Això és el títol que se'ls dona, sense papers, però vol dir que, en definitiva, que no tenen autorització administrativa i són sempre gent del sud, gent pobra, etc. A veure, pot ser que a Catalunya n'hi hagi uns 100.000, eh? no ho sabem exactament, perquè aquí tothom revena les xifres i és difícil justament perquè la pròpia característica de ser sense papers vol dir doncs, que això que són una mica desconeguts per l'administració. Uh-huh. Això em preocupa des d'un punt de vista humanitari, però també, ho dic perquè els oients segur que algú dirà, mira aquest, ja a favor d'aquesta gent i que no paguen i no sé què. Bé, però penseu que si algun dia alguna emergència de tipus contaminant, diguem-ne, esclar, com ho farem per vacunar-los, per... Bé, en fi, no sé, jo què sé. Per tant, aquí hi ha un problema de salut pública, eh? Salut vol dir de tots.
Uh-huh. I tant. Doncs,
no, o sigui que a favor de fer un control més rigorós de l'ús que se'n fa del sistema sanitari, això uh-huh. és del tot correcte, o sigui que cada euro que gastem estigui gastat amb la màxima eficiència, però compte, perquè són persones els immigrants, eh? No, per més que siguin amb papers o sense papers, són persones i quan un està malalt, home, en fi, no sé, de totes maneres he de dir que la normativa el que diu és que se'ls atendran urgències, uh-huh. per situacions d'urgència, justament, a les mares, tant en l'embaràs com en el postpart, i a qualsevol cas als menors de 18 anys, aquests en tota circumstància. Però això de que vagin tots a urgències per una situació d'urgència, bé, és un tema complex. D'altra banda, hi ha hagut ja bastants representants col·legials i metges que, clar, ells fan un jurament, no?, hipocràtic, penso que se'n diu.
Sí, el jurament hipocràtic, que, efectivament.
Això mateix. I és clar, això de que arribi una persona a la consulta primària i no se'l vulgui atendre en funció de la seva condició administrativa, alguns ja han avançat, alguns col·lectius professionals i col·legis de metges, de que això estaria fora del seu àmbit ètic.
És l'etern dilema moral, sí.
Oh, i tant.
Per exemple, Càritas moltes vegades ha dit que per molt que les administracions ens diguin que cal ajudar la justícia amb els sense papers, nosaltres els ajudarem. Doncs bé, en aquests casos també pot aplicar-se...
És aquella frase, és allò de la legalitat contra la legitimitat, no?
Sí, efectivament.
Una cosa legalitat...
Sí, digui, perdoni, sí.
No, una cosa és la legalitat, és a dir, allò que està prevista a les normes, a les lleis, allò que és, i l'altre és la legitimitat, que és una cosa que va més enllà del que està escrit, que vindria a ser una mica la consciència moral o ètica de les persones, i per tant allò que és just o que és injust. Mm-hmm. Això passa una mica, Ignasi, com el que està passant aquests dies amb tot això de les autopistes, no? Sembla que és un acte sancionable, però aquí diu que una cosa és la sanció, l'altra cosa és la legitimitat, no?, una mica. Mm-hmm. Però bé, seguint amb el dret de la reforma sanitària, a part d'aquesta altra qüestió, també hi ha un aspecte vinculat al pagament, del que són les receptes, no?
Sí.
Fins ara ja sabeu que eren gratuïtes per les persones, diguem-ne, que estaven en les persones, els pensionistes, i ara s'haurà de fer, diguem-ne, diferents barems, tant pels pensionistes, és a dir, les persones que ja estan jubilades, com pels declarants ordinaris. Això va des de, en el cas dels pensionistes, pagarien un 10% del preu als que cobren menys de 22.000 euros i més de 22.000 euros, depenent del total i abans mensual, que pot ser un màxim de 8 o de 18. Veig que és una mica enredat, jo te'l penteix com ho explico.
Sí.
I un 60% del preu a aquells que cobren més de 100.000 euros l'any, que és res, que es deuen ser 4. I pel que fa als declarants ordinaris, fins ara es pagava el 40%, i ara en aquest moment el copagament de les receptes aniria del 40% al 60% en funció dels ingressos. Això m'imagino que farà que hi hagi un colors molt diferents de les pròpies receptes. Però, en fi, no ho sé, s'està començant a tocar ja una mica el moll de l'os de l'estat del benestar, o sigui que veure què fem tots plegats, i tot això en un context en el qual doncs, s'ha amnistiat fiscalment a tots aquells que han fet evasió de capitals, vull dir que déu-n'hi-do.
Sí, és difícil administrar la contenció econòmica, és a dir, administrar i distribuir els sacrificis i de vegades, malauradament, és massa fàcil trobar injustícies en aquestes polítiques, oi? I les trobem, com ens denuncia avui Àngel Miret, amb certa facilitat, amb aquests greuges comparatius que vostè ens ha presentat. Anem, si li sembla, a altres qüestions.
Mira, notícies en positiu, en canvi. En positiu,
molt bé. També les volem. Sí.
Vinga, va, mira, el Agbar, que és l'empresa aquesta subministradora d'aigües de Barcelona, ha decidit signar tota una sèrie d'acords amb diversos municipis, sobretot vinculats a l'àrea aquesta metropolitana de Barcelona, per tal de que les famílies més empobrides tinguin durant un any l'aigua gratuïtament, amb unes limitacions, com ara és, per exemple, que el límit de diari de consum és de 100 litres per persona, que ve a ser més o menys el que recomanen a l'Organització Mundial de la Salut per un ús òptim de l'aigua. I amb això la fundació d'Agbar, que és la fundació, diguem-ne, de la pròpia companyia d'aigua, hi dedicarà aproximadament entre 1,5 milions d'euros. O sigui, aproximadament un 0,5% dels ingressos que té prevista la companyia. Això és un fons de solidaritat i, mira, és una d'aquelles iniciatives que poden facilitar una mica la vida de les persones que ho estan patint més, en aquest cas. Es preveu que seran unes 11.000, 12.000 famílies les que gaudiran d'aquest avantatge. O sigui que es van fent cosetes, que òbviament doncs, el tema de fons és resoldre la crisi, però que mira, mentrestant, les famílies, diguem-ne, que puguin gaudir d'aquest avantatge, doncs tot això que s'està liderant, no?
Doncs molt bé, una notícia en positiu també en aquesta vigília d'un 1 de maig, d'altra banda, que no invita precisament a l'optimisme. Algun altre tema positiu?
Sí, mira,
també?
Ja veus, hi ha notícies sempre interessants. Mira, a veure si surt aquesta. Aquesta és que la Generalitat destinarà de 200 milions d'euros, és a dir, molts diners, ja veurem si això sortirà, per crear 60.000 noves empreses que podrien arribar a donar 100.000 llocs de treball. Això vol dir, doncs, que... home, la veritat és que Catalunya està perdent teixit empresarial. Mira, només des del 2008 hi ha hagut 24.000 empreses, més o menys, que han hagut de tancar. Uh-huh. 24.000, déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Són forces empreses. Tot i que és veritat que a Catalunya n'hi ha més de 600.000.
Sí.
Quan diem empreses, a vegades molt petitetes, és a dir, que la gent no s'imagini una fàbrica, eh?
Sí, empreses...
Aquestes grans.
Des de les més petites fins a les més grans, no? Comerços,
mateix,
mitjanes empreses...
Això mateix, d'aquestes 600.000 que dèiem, més de 200.000 només tenen, és a dir, la tercera part només tenen un treballador, tres, o sigui, fins a 9 treballadors, si són empreses molt petitetes, eh? Doncs mira, la Generalitat ha posat aquests diners, que a mi em sembla que és un objectiu molt interessant, perquè la gent deixi de voler ser funcionari, ja saps que la gent jove molts de les enquestes sempre surten que volen ser funcionaris, i es posin a fer d'emprenedors. A part de la vocació que puguis tenir, és que en aquests propers anys pràcticament cap jove podrà entrar a fer de funcionari, perquè les plantilles estan congelades i, per tant, més val que es dediquin a generar empreses. Mira, doncs aquests diners es dedicaran a línies diverses, no? Per exemple,
perdoni, senyor Àngel Miret, perdoni, hem perdut una mica la qualitat, en l'últim minut hem perdut una mica la qualitat del so del telèfon, no sé si es pot situar d'una manera que millori aquesta qualitat, disculpi.
Ja, com ho tenim ara?
Ara millor. Endavant, sí.
Mira, no, doncs dic que aquests 200 milions que dedicarà la Generalitat, que jo crec que és una bona inversió, així com a vegades es fan inversions una mica discutibles, per exemple, es dedicaran a assessorar gent jove, específics per, o sigui, una formació específica per a emprenedors, per exemple, programes de suport econòmic, també, de manera que puguin, sí, obtenir crèdits a través, de, per exemple, d'avals garantits per la Generalitat, suport jurídic, facilitar la gestió, tramitació d'empreses de nova creació... Bé, o sigui, en definitiva, és tota una projecció econòmica que ha de servir això perquè la gent jove, que a vegades no troben alternatives laborals per anar d'empleats, però, mira, jo aquest dia parlava amb un xicot de 27 anys que ja ha creat 3 empreses.
Sí,
Déu-n'hi-do,
sí.
Eh?
Sí, tant. I en aquests temps, amb la que està caient, encara més difícil.
Bueno, però hi ha gent que té aquest esperit d'inquietud i, sobretot, això, la gent jove, jo entenc que molts tenen vocació de ser servidors públics, però és el que dèiem, que en aquest moment no val la pena dedicar-se a això, entre altres coses, perquè estaran les plantilles congelades. Per tant, bueno, és una bona iniciativa. Per tant, fixa't que van sortint iniciatives, tant des de la perspectiva privada, veiem una mica el que ha passat amb Agbar, no? Que dedica aquests diners a ajudar les famílies amb més problemes, diguem-ne, i per tant, diguem-ne, que poden tenir l'aigua gratuïta durant un any, i després també des de l'administració que es dediquen, diguem-ne, a fomentar l'emprenedoria i la creació de llocs de treball. O sigui, per tant, que a part del desastre que cada dia... En fi, tots ja estem una mica quasi de tips, no?, d'aquestes notícies sense parar, negatives, dolentes i tal. Mira, també van sortir notícies en positiu, no?
Doncs...
I ja quasi per acabar...
Endavant, sí, ja l'última, endavant.
Mira, una, en fi, fer una referència una mica al dia de Sant Jordi, que ja sabeu que Sant Jordi, que jo aquest dia ho vaig trobar i no ho sabia encara, no? Havia, és patró de Catalunya des del 1456, o sigui que fa molts anys, eh?
Sí.
És curiós perquè aquest patronatge no va ser quasi bé un invent, diguem, de l'Església, sinó quasi bé de tot el poble, i per tant aquest patronatge el va aprovar no tant l'Església sinó les Corts Catalanes. Jo crec que és una cosa bastant singular, eh?
Sí, sí,
i que és el poble el que va designar Sant Jordi com a patró, i va ser el papa, després, posteriorment, el papa Alexandre VII, el que va confirmar una resolució que és curiosa, ja dic, perquè no és una resolució eclesial, sinó purament civil.
Sí, o sigui, és la societat civil la que comença a promoure aquest patronatge de Sant Jordi a Catalunya, que, per cert, no és l'únic país que el té com a patró. N'hi ha molts arreu del món, Rússia, entre altres, si no recordo malament.
Tant. És venerat ja Sant Jordi en Orient des del segle IV, eh? Tot i que ja sabeu que fins i tot no se sap ben bé ni si va existir, però en qualsevol cas ha deixat una petjada espiritual, independentment de que sigui o no cert el personatge.
Sobretot la llegenda. Però, en fi, la llegenda medieval és el que és més qüestionable,
sí,
però vaja, el personatge...
Una llegenda que devia ser molt sòlida, perquè insisteixo que en tants països amb aquesta extensió... Bé, doncs amb això estem, eh?
Sí.
O sigui, treballant tots per treure el país d'on està, i vaja, segur que ens en sortirem, eh? Vull dir que vinga, tot i que el dia és dolent, hi ha bones notícies, i segurament això ens comportarà un canvi també de la perspectiva que tenim. No hem de deixar els espais només a la política, sinó que ha de ser la societat civil la cara empenya, també la cara empenya.
Doncs molt bé, d'acord amb el principi de subsidiarietat vaja, de que cadascú pugui fer allò que de vegades no pot fer l'administració pública. La societat som tots. Amb esperança acomiadem avui Àngel Miret, que ens ha acompanyat via telèfon. Gràcies pel seu esforç, malgrat la distància. Ens acompanyava, recordem-ho, dilluns passat, dia de Sant Jordi, en un programa que era una mica especial, integrat en la tertúlia. Ja l'esperem, si Déu vol, el proper dilluns, en un format més normal.
Si Déu vol.
Gràcies, bon dia. I bona diada a la primera mà.
Adéu-siau. Gràcies.
Ràdio Estel. Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. Per això, l'ajuda és necessària. També les comunitats parroquials i altres entitats ajuden. Cal sumar esforços per acollir les persones que ho necessiten. Càritas acull, orienta, acompanya i treballa per prevenir l'exclusió social. Ara, més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbcn.org. Tu ens pots ajudar. Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat.
Avui volem acabar amb algunes felicitacions. La primera felicitació és pel cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona, que ahir va complir 75 anys. Esperem que Déu li continuï donant molta salut per continuar com a pastor de l'arxidiòcesi de Barcelona. La formalitat i el dret canònic fan que un bisbe, arcabisbe o cardenal presenti la renúncia quan compleix aquesta edat el papa Benet XVI. Aquesta presentació de la renúncia és formal i en el cas dels cardenals la tradició diu que normalment poden estar un o més anys al capdavant de la diòcesi que governen. El cardenal Martínez Sistac té bona salut i tot fa pensar, doncs, que la seva successió no sigui qüestió a curt termini, sinó més a mig o a llarg termini, també tenint en compte la gran activitat que està duent a terme l'arxidiòcesi de Barcelona aquests últims mesos i anys, amb la memorable visita del papa Benet XVI per dedicar la Sagrada Família, amb iniciatives de nova evangelització com la Missió Metròpolis o ara ja properament l'Atri d'Anys dels Gentils, amb un gran acte a la Sagrada Família el dia 18 de maig, precedit d'altres actes públics al Museu d'Art de Catalunya, a l'Institut d'Estudis Catalans i a punts emblemàtics de la capital catalana. Una altra felicitació és per un nou diaca de l'Església, Joan Sales, que ahir va ser ordenat pel bisbe Agustí Cortés a la catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat. Felicitem també a totes les persones que han consagrat la seva vida a Déu i a l'Església. Ahir celebràvem, recordem-ho, la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, especialment sacerdotals i de vida religiosa. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Toni Huguet a les vies de so, el David García a la producció, el Ramon Castelló i el Joan Pinyol a la redacció i la Carolina Costa a la sotsedició. Us ha parlat l'Ignasi Miranda. Gràcies per la vostra companyia. Demà no tenim programa. Fins dimecres a les 8. Que vagi bé.
Ràdio Estel.